Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Era necesario tener un árbitro en el campo, se ha convertido ahora mismo en un factor, para mí, francamente, de confusión, cuando no de degradación, sí. Que lo pienso más, del fútbol.
No, i de protagonisme. Jo crec que l'àrbitre era una figura complementària en l'espectacle i està pujant esglaons. Pràcticament tothom se sap els noms dels àrbitres, els dos cognoms, el que està a la sala bord, és esgotador. O sigui, i crec que els protagonistes del futbol haurien de ser sempre els jugadors, i crec que sí, que s'està creant un reglament paral·lel molt perjudicial i que contamina el futbol d'una manera salvatge. Jo continuo pensant que el VAR aplicat amb seny i amb pinzellades, que era el que ens van vendre, és a dir, que només entraria amb jugades, però és que entra tot arreu. O sigui, bueno, entra tot totes arreu, les jugades són interpretables.
Exceptuant jugades com la del Vitor Roque, que és representa una expulsió, però donat que és segona groga, sí, no sí, poden entrar. Sí. O sigui, si la segona groga és injusta, encara que ho vegi el VAR, no entre, però permet, tolere i beneix que s'acabi cometent una injustícia i expulsin amb un jugador per una targeta que no és.
Mire, és que lo más gracioso del caso es que si a Víctor Roque le hubieran sacado una roja por lo que fuera en esa jugada, que no lo necesitas, probablemente
se lo hubieran quitado.
Entonces se hubiera intervenido el VAR y hubiera seguido jugando. Y esto, como le saca una amarilla, exacto, que es menos que una roja, no puede intervenir el VAR y lo expulsan. Es un delirio, Basté. Bienvenido al club.
Sí. És un delirio permanent perquè més trenca la essència del que és el futbol. Escolta, empitjora els àrbitres, jo crec que els empitjora. Fa que més... És a dir, tu ara veus el que ha passat l'última setmana? El Barça té dret a queixa? No. Per mi és un dels clubs que menys dret a queixa té. Però té dret a queixa l'Almeria, té dret a queixa el Girona. El Girona el dissabte és terrible. L'Almeria de l'altre dia contra el Madrid és terrible. El del Vitor Roque de l'altre dia és terrible. Vull dir que clar, dius, bueno, però si això... Però si tens una més... Si l'àrbitre té un suport allà, per què no ni el suport? Vull dir que és... Sota sospita tot permanentment. Per cert, deixem d'una altra cosa perquè ens repetim cada setmana. Real Madrid Televisión, bueno, continua. O sigui, ara ja és la provocació. O sigui, ara ja és, com que em sento absolutament libre de todo pecado, bueno, ni de todo castigo, faig el que em dóna la gana.
Lo peor aquí, del caso
aquí
es...
els àrbitres ja fa temps...
Que s'haurien d'haver plantat, Joan.
Bueno, però és que aquí llavors és on detectes que hi ha certa por respecte al d'on ve aquesta televisió i quin cognom porta. Perquè qualsevol altre club que fes això o que practiqués aquest assetjament setmanal als àrbitres amb el nom d'un club darrere seria sancionat. Però és que... O denunciat. La sanció ja vindria després, però perquè hi hagi una sanció ha d'haver abans una denúncia. Que els àrbitres no denunciïn a Real Madrid Televisió és
molt poc respecte, home, com a col·lectiu, home.
Clar, és que, además, les acusacions que Real Madrid Televisió hace sobre ellos són brutales. O sea, los...
No. Hoy otra vez. Hoy... Perdó, avui no. Ahir, després del partit, Santi... Una altra vegada, los tres penaltis que no...
Bueno, perdona, los tres... Para mí, todo lo que pasó, las decisiones de los árbitros, puede pensar cada uno lo que... Pero ninguna me pareció para decir, esto es un penalti... Bah. Es que, de la misma manera que eso se arbitra al revés y con otro club, estarían poniendo el grito en el cielo por lo contrario. Me pareció que el árbitro acertó... En el gol anulado al Atlético de Madrid, sinceramente, sí. Y en los penaltis pues hay un medio empujón en una jugada en la que no iba a llegar Bellingham, me parece que era, sí. Y que aprovecha para ver si pesca algo por ahí, pero no me parece que es para montar este follón, sinceramente. No,
a mí las jugadas de Bellingham se me han emperado las dos.
¿Sí?
Una porque hasta el foten fuera de lloc. Vull dir, ell no té la culpa de si arriba o no arriba la pilota, el foten a terra i punto. I no el xiulen. I la jugada de l'abraçada,
sí,
l'abraçada
que
li fa Llorente, crec que
són els dos els
és
que estan...
un penal
Sí, jo crec que
com va ser penal de Tchouaméni a Araujo, que tampoc el van xiular, però que en aquell moment tenia més transcendència que no pas potser el d'ahir. Bé, no el van xiular, perquè una cosa que ha ajudat molt el VAR a enrarir la situació és que el VAR et dona precedents cada setmana per pensar una cosa i la contrària. Perquè pots il·lustrar la mateixa jugada amb decisions diferents de l'àrbitre i del VAR.
A mí lo que me parece es que hay una banalización, una infantilización del fútbol, pensando que tu equipo no gana por... Cuando gana no pasa nada, y cuando pierde siempre es porque es el árbitro. Eso me parece, de verdad, regresar al parvulario.
Sí, es una
manera muy triste de justificar. Y más, no te digo más, en los grandes clubes, ¿no? Que, digamos, deberían tener casi una autoridad por historia, por tal, para no dar estos malos ejemplos. Pero yo vuelvo a decir, la gente que se está quejando constantemente de los árbitros, los clubes, me parece que es una manera muy tonta, muy infantil de considerar el deporte, de considerar el fútbol. Pero bueno, como el periodismo vende eso también, sinceramente, les encanta o nos encanta, pues la cosa va peor.
Són les 11 i 6 minuts, permeteu-me un instant, que vull fer-vos una pregunta perquè hem d'anar acabant, perquè tenim que parlar dels Grammy, tenim que parlar dels Gaudí i de la Zorra. S'ha acabat la Lliga?
No.
No s'ha acabat la Lliga, no. Si encara veia opció que la Lliga no la guanya el Madrid.
Jo, molt poca. Jo, seria una sorpresa... No sé, jo crec que hi ha un 90% de possibilitats, un 95% que sigui campió el Madrid.
Jo ho veig pràcticament impossible. Crec que aquesta jornada ha anat bé perquè el Barça escurça les distàncies respecte als primers i respecte al seu perseguidor, que era l'Atlético, però jo miro el calendari que té el Barça, més enllà del partit de Nàpols, i el Barça ha d'anar al Bernabéu, ha d'anar a Sant Mamés, ha d'anar al Metropolitano, i ha d'anar a Montilivi.
I ha de començar per una Granada.
Sí, però, bueno, però vull dir... Sí, jo miro més enllà i veig el Barça millor perquè el dissabte va guanyar contra l'Alavés. Sí, és un bon símptoma, va ser un partit doncs bo, però no, encara no puc treure conclusions com perquè el Barça sigui tan sòlid i tan... proper al que ha de ser un equip gran i d'aquests que perden molts pocs partits com per veure'l guanyar aquesta seqüència de partits que he dit fora de casa, perquè clar, el Barça no té marge d'error pràcticament, a l'estar a 8 punts del primer.
Segurola.
Faltan 3 meses, creo que no sé cuántos partidos faltan, todavía queda muchísimo. Evidentemente el Madrid tiene todo en la mano para ganar, solo ha perdido un partido. Está en ese margen de los 90-95 puntos que le haría que son ahora mismo imposibles para cualquier otro, excepto para el Girona. Ahora bien, ayer el Real Madrid jugó con una defensa que era Lucas Vázquez, Carvajal de central y Nacho. Es decir, hay un momento en que las bajas empiezan a pesar y tienes que tomar decisiones con jugadores que no ocupan sus puestos naturales. Y ayer lo pagó en el gol. O sea, no tenía defensa de altura para mantener el resultado. Y de hecho, marcó Llorente con una facilidad enorme. En el juego aéreo, todos los corners prácticamente se los llevó el Atlético de Madrid. Ahora bien, más todo esto con la Copa Europa por medio, que empieza a disipar también energías, ¿eh? Para el Barça también y para el Atlético de Madrid, no lo dudo. Pero yo creo que este mes, de aquí a la primera semana o la segunda semana de marzo, es un mes trascendental, porque se empieza otra nueva competición, hay otra atmósfera en los equipos y empiezan a pesar mucho las bajas. O sea, de gente que dice, bueno, es que tenemos que hacer una alineación para este partido, otra alineación para este. Y creo que podemos encontrar en algún momento, yo estoy convencido, que veremos esa distancia de 7-8 puntos reducida. Entonces, hay liga. Sí, yo creo que el Madrid la tiene en la mano, sinceramente, pero todavía vamos a ver algunas sorpresas.
Va, permeten que avui hi ha dues, per acabar, dos temes als diaris que és molt interessant. Un, l'ABC, el Sergi Font ha fet un exercici que em sembla magnífic, que és recopilar les millors frases de Xavi Hernández, en dues pàgines, que es diu De la il·lusió a la depressió en 100 frases. És curiós, eh? perquè a més és veure l'evolució de com comença Xavi el 21 i com està acabant ara. I la segona és l'entrevista que li fa el Joan Jopallàs precisament a Deco. Que hi ha una cosa que em sembla un punt delirant, que és que Deco és el primer que sorprèn. Deco no menteix. Deco no menteix. Deco diu una cosa que m'he quedat molt parat. Diu, no, si és que nosaltres estàvem treballant ja amb Xavi de cara a la temporada que ve, amb la qual cosa, clar, això de que a començament de temporada ella s'estava plantejant deixar-ho...
Home, aviam, a Xavi el renoven.
Ja.
I Xavi signa un contracte. És veritat que Deco diu que Xavi va demanar que el contracte fos curt perquè ell ja era conscient de que si no guanyava, és a dir, si no guanyava títols, preferia tenir un contracte curt perquè tenia la sensació de que hauria de marxar. O sigui, intuint que el seu futur passava no tan... Bueno, passava directament per guanyar títols. De fet, ho va verbalitzar en una roda de premsa. Crec que es va posar massa pressió aquell dia. I jo entenc que el director esportiu d'una entitat com el Barça, que acaba de renovar el seu entrenador fa uns mesos, quan està en el mes de novembre, desembre, doncs ja està parlant de la temporada que ve com a qualsevol club normal. Per tant, sí, em crec, perquè el tenia davant a la mesa Deco quan em diu que ell treballava amb Xavi parlant del futur. Una altra cosa és el que hagués passat a l'estiu si el Barça no hagués no guanya res i no es detecta una millora substancial del joc. Jo crec que la inèrcia de la temporada a mi em feia pensar que Xavi pagaria ja, però clar, el precipitar-se tot després del dia del Barça-Villarreal, que jo crec que allà és una decisió en calent. És a dir, que ho tingués meditat, seguríssim, però que ho digués en aquell moment, jo crec que és una cosa que no la tenia pensada i que el 3-5 li fa dir perquè el cos li demana i perquè el cap li demana.
Santi.
Yo, después de ver lo que está ocurriendo en los últimos 10 días, la impresión que tengo es que es como una novela, como las novelas de Agatha Christie, donde todo el mundo quiere eliminar las huellas, sus huellas en el crimen. Es decir, todo el mundo, no, si no fuera porque es Xavi, yo no lo hubiera aceptado otro. No, no, si estábamos hablando, es decir, todo el mundo quiere quitarse el medio y está buscando las coartadas para no asumir responsabilidades, que Xavi también tiene la suya, ¿no? Pero digamos como que todo el mundo quiere eludir las responsabilidades sobre un tema que tiene a la gente un poco perpleja, porque vamos a llegar a un punto de que el fútbol da vuelta. Fíjate en el partido con el Villarreal, pasó de poder ser una de esas victorias épicas que colocan al Barça, no solo que hay ligas, sino que hay tres ligas por delante, a me voy, esto es un tal, no sé qué, es una vergüenza, todo esto. Y sinceramente, en ese aspecto, puede ocurrir que de aquí a junio veamos acontecimientos extraordinarios. De repente que el Barça, pero puede ocurrir, empiece a ganar partidos, no. y la gente haya un ambiente de petición de Xavi otra vez, no sé qué, no sé cuánto. Ocurren cosas muy raras en el Barça.
Rico per acabar, sisplau.
Pot succeir tot. De fet, pot passar que el Villarreal li foti 5 al Barça al seu camp i a la setmana següent a l'estadi del Villarreal no sigui capaç de fer-li cap al Càdiz. El futbol és com és. La situació de Xavi, el moment que va prendre la decisió i tot això, i ara se me'n refot, no puc fer una excepció amb Xavi. A Xavi se l'ha de jutjar pel que ha fet, no podem valorar-lo pel que farà, que és com realment l'haurien de valorar el club i tal, però ell mateix s'ha fet fora del Barça. És més, hi ha moments des d'aquell dia que el sento parlar i em fa l'efecte que ja no és el Barça, que ara parla com a Xavi, com al mítico Xavi a la roda de premsa, que només es representa amb ell mateix, que ja no representa el club i que com que només es representa amb ell, tant se li han fot tot, i diu el que considera que ha de dir sin importar-li les conseqüències que això pugui tenir pel club, que mentre sigui el club, mentre estigui acabant, també el represente i hauria de ser una mica més cuidadós, perquè han estat precisament les rodes de premsa la pitjor versió de Xavi com a entrenador del Barça.
Sí, sí. Jo no, és que no he detectat un canvi excessiu entre el Xavi abans d'anunciar que marxa i el Xavi després d'anunciar que marxa. De fet, l'estic veient com molt moderat quan li pregunten sobre coses que han passat al club, que podria ser...
Del club sí que és moderat, perquè entre altres
perquè
coses
podria dir algunes i segueix sent com molt home de club encara, perquè ara que ja sap que plegarà algun verí, diguem, que podia
anar... Tu pots ser deixar home de club, i no parlo per Xavi, ho dic com a norma general observada de més de 40 anys d'ofici. Tu pots ser molt home de club, però no pots deixar de ser tu mateix.
Val. És un quart de 12. Una cosa que per acabar. Dic que, ja ho dèiem aquest matí, ho sento per tota aquella gent que m'ha demanat entrades, com si jo fos aquí ara. Truca al Girona, a veure si podem aconseguir entrades pel Bernabéu.
Per a Taylor Swift.
Està esgotat tot. No hi ha gent, no hi ha entrades pel Bernabéu. Zero. I han dit ara... El Girona ha dit que no hi ha entrades, ja que s'han esgotat. Una. Segona, recordeu que és setmana neta pels equips catalans, perquè... no per l'Atlètic de Bilbao, que té partit dimecres, demà passat contra l'Atlètic
bon
de Madrid.
Partit.
La gran eliminatòria de semifinals, l'altra Mallorca, Real Societat. Hi ha Lliga dissabte, Real Madrid, Girona, a 6:45 de la tarda, i Lliga diumenge, Barça-Granada, a 9:00.
Sabeu que la Real Societat és el equip que més faltes tàctiques hace d'Europa?
Sí? Sí. Pues le diría muy bien que le prendiese los juegos del Barça.
No, en serio, es que el número uno es la Real Sociedad, pero con bastante diferencia, ya faltas tácticas aquellas que después de perder la pelota en menos de 5 segundos te impiden continuar la jugada. Primero, en Europa, ¿eh?
¿La Real?
Pero con diferencia, el 12-13% de las... Luego, Mallorca... Cádiz, 6 entre los 12 primeros son equipos españoles, solo hay un inglés, el Chelsea, que me parece que es quinto, hay 3 o 4 equipos italianos, pero curiosamente el otro día en el Girona, Real Sociedad, la Real hace 19 faltas y el Girona hace 8. Yo creo que estas cosas también se deben contar. Creo que la Real es un gran equipo de fútbol, muy buen equipo de fútbol, pero también puede jugar bien porque los equipos rivales le permiten hacer lo que ellos no permiten a los equipos rivales. Y creo que estas cosas que pasan inadvertidas son importantes en el fútbol y no se dicen, las faltas tácticas y todo esto.
Son necesarios.
11 i 17 minuts. En fi, senyors, setmana que ve més i millor, esperem. Adéu. Rico, adéu Santi Cibriola, adéu Joan Jupallàs. D'aquí uns moments parlem de Taylor Swift, d'aquí uns moments parlem dels Premis Gaudí, i d'aquí uns moments parlem del Benidorm Fest i de Zorra, la cançó que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes van l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
RAC 1. Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
I si ser normal estigués sobrevalorat? David Verdaguer i Albert Prat protagonitzen Elling, una entranyable comèdia sobre l'amistat a la Villarroel. Una història de perdedors que aprenen a guanyar en una comèdia sorprenent. Perquè a vegades començar una vida normal pot ser la més gran de les aventures. A partir del 27 de gener a la Villarroel. Entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
De quina asseguradora mèdica ets?
Jo? De la dels metges.
De la dels metges, esclar.
Som de la dels metges.
Assistència sanitària. Creada, gestionada, dirigida i recomanada per metges. Assistència sanitària. La dels metges.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o la Mallorquina, Punès.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de l'humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Andrea Bocelli, després d'exhaurir les entrades del seu concert a Barcelona, anuncia una segona data, 30 d'abril, Palau Sant Jordi. Entrades a andreabocelli.com.
Torna la garoïnada a Palafrugell.
13 restaurants us han preparat un menú especial amb garoines i cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions amb vaixell, visites culturals...
Informeu-vos en el 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les garoines als restaurants de la garoinada. Fins al 24 de març a Palafrugell.
Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Per què no aconsegueixo quedar-me embarassada? A IBI volem ajudar-te a esvair tots els teus dubtes. Per això t'oferim el PAC Diagnòstic Plus, amb totes les proves necessàries per saber l'estat de fertilitat de tots dos, inclòs seminograma. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Aviam, són les 11:20. Tenim fins a 12 per parlar exactament de 3 gales. De tres. Una que és Benidorm Fest, l'altra que és els Gaudí i l'altra que, si volem, també podem parlar, que són els Grammy.
Algú s'enfadarà per posar-ho tot al mateix sac.
Jo ja t'ho dic ara. S'enfadi, de dues feines. Sí, sí, esclar, que arriba un moment que... Comencem, vinga. Estoy en un buen momento. Quan s'ha buidat l'estudi dels tertulians de futbol, el primer que ha entrat, com si fos un miure a la plaça de Toros, ha sigut Jordi Ramos. Dic, on està el Jordi? Fa, buah! I diguem, l'he vist aquí samarreta ja de Benidorm Fest. Ell és Benidorm Fest. Ell és Eurovisió. Ell és el mono a medio de Marí Izaguirre, que és la responsable de la Ràdio Televisió Espanyola. I a la gala hi era el Jordi Ramos i hi havia també, com a jurat, el Guillem Ilkeui. Hola, Guillem, bon dia.
Bon dia.
La gala també la va veure l'Albert Sort. Hola, bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
I també en Jaume Ripoll, que també va veure la dels Gaudí. Hola, Jaume, què tal?
Bon dia. Hola, bon dia.
Bon dia.
Hola.
Hola, Ramos. Bon dia.
Bon dia.
Una cosa.
Què?
La veritat.
Total.
T'agrada la cançó?
Sí.
Em sorprendria
no.
Que no t'agradés. S'enganxa, és una cançó enganxifosa i està bé. Sí, sí, està molt bé, està molt bé, està molt bé, està molt bé.
Jo acabo de fer una màxima. M'he passat molts mesos havent de respondre per què Blanca Paloma i no Vico si era la cançó més escoltada i la que tenia més reproduccions a tot arreu. Doncs ja la teniu. És la cançó més escoltada i la que té més reproduccions a tot arreu.
Però a més,
és amb Eurovisió.
A més, amb una diferència abismal i amb quelcom orgànic al seu voltant, que quan tu et costa una mica explicar els fenòmens, i artístic en general, per molt art menor que sigui, doncs aquí és on acostuma a ser la màgia. No dic que una tingui més valor que l'altra, però quan un li costa explicar el perquè d'allò genuí que està succeint, doncs allà està passant alguna cosa interessant, que és la que en general explica la història de l'art a tots els nivells. Per tant, sí. I una altra cosa que heu dit avui. Què has dit que havia dit de Los Santos?
Ah, sí, avui, que era que els 55 anys que té aquesta...
Creu
57,
que no? 57. 57. Creu que
espera, crec que tenim el... Crec que em diu... Sí, tenim el tall, que és el tall aquest, el 4.
Unos señores de la tercera edad han hecho como una canción que ella es Yolanda Díaz, de rojo. O sea, es que la he visto y cuanto más la veo, más me convenzo.
Yo no sé qué hacer conmigo mismo, mis manos.
que no fan a Luxemburgo, o sea, Moldàvia no s'arrasa.
Doncs això...
Esta cosa.
Moldàvia es que no participa a Eurovisió.
No, no, perdona, això és exactament el motiu
per qual?
De la potència d'aquesta cançó. És precisament perquè és una dona que no s'espera que sigui allà fent ni tenint el discurs que té, és part, no dic que sigui tot, però és part del que probablement explica tot això que hi ha al voltant de la cançó. I si la primera veu, diguem-ne, el dia següent o el minut següent o el segon següent de que això guanyi és que aquesta és una cançó per gent que està en un viatge a l'Imserso per ballar a la nit, doncs precisament això és el motiu d'aquesta cançó, el motiu, diguem-ne, de fons.
Jo, el dia que van sonar les primeres cançons li vaig dir l'Albert Sort, ai, mira, aquesta m'agrada, perquè és allò que et diuen festivalera. La meva mare deia, pobra, que em pau repòs, i deia sempre aquesta cançó festivalera. I jo me'l faig meva, aquesta frase, i em donava la sensació de que, bueno, pues segurament ja hi ha escoltada, hi ha...
A mi m'encanta, jo, de fet, quan va sortir, nosaltres a l'Atlanti ja programem música. El primer que vaig fer va ser contactar Nebulosa per dir, us volem a l'Atlanti d'aquest estiu.
Què
fa
dius?
Fa 3 mesos, perquè era la cançó que més m'agradava, per tant, ben content estic de...
I t'han dit que sí?
Estem amb això, encara no s'ha signat, però esperem que sí.
Home, ara tindrà feina, perquè, clar...
Gran feina. No, per mi és una cançó i està bé que sigui, ara sigui l'himne de l'Imserso. M'encantaria que ara tots els viatges de l'Imserso
sembla mentida. És que pot unir a moltíssima gent.
56 anys Imserso vol dir que estem vivint
l'altre món. No, és que és exactament del que parla la cançó. És que és tal qual. Vull dir, que no cal dir massa res.
Jo crec que el Guille ha dit una cosa clau, que és la màgia que genera. No, per favor. La gent que no veu veure la gala, realment el que es va viure en aquell estadi dissabte va ser una cosa extraordinària que no havíem viscut. No, jo diria que
bueno, jo vaig veure les imatges aquelles, perdona, jo no vaig veure, però vaig veure les imatges aquelles de que ella ja posa el micro, bueno, o sigui, la gent sabia la cançó.
Hi havia moments que no se la sentia, pràcticament, de que el públic cantava tan fort que semblava un concert.
Mira, a més, és que ho feien amb moltes ganes, perquè al moment de la tornada, mentre ella va cantant, hi ha un coro que li insulta i li crida zorra, zorra, zorra. Bueno, no és un insult, però li crida tot el públic. O sigui, ho fèiem, i m'incloc, amb unes ganes...
Tu també?
I home, per favor.
Ma, perdó. Però quin perdista és aquest? Per què vas a rematar els cornes quan venies un partit de futbol, tu?
Allà en aquest festival, la línia entre els fans, els periodistes, els artistes i el jurat és ínfima. Vull dir que és una cosa que es pot... Que bufes una miqueta, una mica de, si hi ha una mica d'humitat, allò cau.
I l'organització, però, també. I
la, bueno, sí, l'organització sí, probablement, sí. Però et diria que l'organització probablement és la que intenta mantenir aquell nivell de... No, et dic una cosa que també... Clar, no veu veure, però jo tenia molt d'interès. El jurat era amb 4 persones. Uh-huh. Que se suposava que eren com que representaven el jurat d'Espanya pròpiament dit i l'altre l'internacional, que després dius, bueno, en aquell jurat d'Espanya hi havia el
Carlos Baute,
no eren, sí, Carlos Baute, però... precisament de Torrevella de Montgrí, no és.
Sí, la... perquè era Lleti. Com un tal, un qual, i diu, bueno, i el Guille, bueno, i tu eres català, aquesta broma que la feien allà, però, i, bueno, és igual, i, però era molt interessant veure el jurat internacional, vull dir que ve d'una cosa molt seriosa, i tu ja ho veies, en el posat, en tot plegat. Vam veure l'assaig final de Nebulosa, la primera semifinal, i les dues noies, sobretot, van dir, aquesta dona m'interessa. Aquesta dona m'interessa.
Home,
saps?
Això és bo.
I era, no, sí, per això t'ho dic, que no... Bueno, que existeix, vull dir, que aquella cosa especial i era per tot arreu, i els interessava molt el discurs de... fins i tot una va arribar a lligar-ho, com dient, a Espanya crec que li interessa més una mica ara aquest discurs després de certes coses que han transcendit, i ho va fins i tot poder començar a lligar amb coses que havien passat.
No entenc.
A nivell d'esport.
Hi ha una cosa, perdó, hi ha una cosa que sí que vull comentar veient les imatges que he vist. Primera, que la lletra és molt feminista, però d'una època, saps? D'una època. O sigui, aquesta cançó ara... Fins i tot hi ha molta feminista que la deu mirar com dient cu, eh? És a dir, no, jo sóc una zorra. O sigui, dient, m'heu tractat així, però jo m'hi sento un empoderament diferent.
Bueno, és tal qual la ressignificació que es diu, és tal qual...
És una Madonna, és una cançó Madonna. Sí. Perquè, i ella, a més, juga aquest paper una mica Madonna. A mi la posada en escena aquesta d'elevar... O sigui, si és una cançó feminista de l'època...
És que aquí conjuguen les dues coses, que és una cançó feminista, però amb una estètica absolutament gay. Aquesta dona és una diva gay... Total.
Bueno, i són les dues coses. Per exemple, parlaven... Ella va arribar fer referències a la Tassovares i coses així, sí. com... Sí, té una cosa molt transversal. Al final, quan un vol parlar d'orgull, diguem-ne, i d'això, de ressignificació i d'agafar, no, l'insult i projectar-ho cap a fora, d'alliberament també en general, al final jo crec que a mesura que passa el temps ja està bé que sigui un discurs transversal. Vull dir que tu no cal que facis referència a una cosa molt concreta i específica. I no dic que estiguin jugant a tot perquè és més senzill, però crec que és la gràcia també d'aquest tipus de discurs.
Jo li vaig dir l'altre dia, que li vaig comentar allà al grup de WhatsApp del programa, que vaig dir, jo és que clar, a mi el concepte feminisme està molt bé, però aquella posada en escena, primer el vermell, que ja estic fins del vermell fins al capdamunt, o sigui, aquesta obsessió pel vermell, que si Espanya no es presenta de vermell, no es guanya, o sigui, aquesta obsessió del vermell, però bueno, és igual. Una, després, el joc d'ells dos, allà al costat, traient-se, no sé, tot plegat em va semblar que és, bueno, ho advoquem pel feminisme d'aquella època o ho advoquem pel feminisme més...
És que ells diuen que és una cançó que, una mica com el que diu el Guille, que és absolutament transversal, amb qualsevol l'edat i també en qualsevol col·lectiu que s'ha sentit marginat, no? Perquè fins i tot el Marc de Sousa, el cantant, ell també diu, jo també em sento, o sigui, jo vaig decidir tirar endavant aquesta història quan em vaig adonar que jo també em podia sentir identificat amb aquesta idea de la zorra que ha estat que necessita reivindicar-se, perquè jo com a músic, doncs em vaig haver d'estar excusant durant molts anys de que era músic i que no hi havia manera de que la gent entengués, bueno, sí, però de què treballes? No, és que jo sóc músic. Llavors, de cara a la posada en escena, per exemple, que és una cosa que en vam parlar amb ells, ells comentaven, la lletra de la cançó ja està tan dirigida per la dona que volíem obrir-ho a altres col·lectius que també se senten que estan discriminats, i el col·lectiu LGTBI és un d'ells, no? Llavors, jo també, sincerament, no li trobo cap problema. És a dir, és que les posades en escena han de ser heteronormatives?
No.
Zorra sonarà a totes les discoteques.
Sí, clar, i la de la Sofia Coll.
També. És l'altra gran...
I la de la Sofia Coll.
Sí.
I l'Àngel, també.
Jo, sincerament, la cançó de la Sofia Coll crec que era molt potent. De fet, fa una setmana estava convençut que guanyava ella. Però, bueno, al final va decidir muntar una estructura, una escenografia, un tema, aquest homenatge a l'art surrealista que no va acabar de
comptar. Bueno, anem a veure una cosa. S'ha parlat molt de la Rigoberta Bandini, d'una cançó. Parlant de Bandini, si sona una de les seves cançons que es diu In Spain We Call It Soledad.
In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
Y así suena Zorra.
Si salgo sola soy la zorra. Si me divierto la más zorra. Si alargo y se me hace de día.
Que, com diu Guille Milky Way, la música ja sempre s'assemblen, està molt bé, però s'assemblen massa?
Bueno, si ho hem parlat mil vegades aquí, però en la definició de plagi, al marge de petits canvis que hi hagi a nivell de legislació a diferents països del món, hi ha dos elements, hi ha tres, no?, que és una melodia, una altra és l'harmonia, que per explicar-ho fàcil, doncs com els acords, no?, allò que sosté, diguem-ne, la part melòdica, que és monofònica, i tercer, hi ha la durada, diguem-ne.
La durada
d'allò que tu dius que s'assembla, no? Si alguna de les tres coses falla, bé, i a mesura que passi el temps cada cop serà més complicat, que és el que hem dit, que al final estem jugant a les normes, diguem-ne, de la música popular contemporània occidental, petites, vull dir que hi ha pocs elements, no?, allà per jugar. Tots els casos que els últims anys hi ha hagut de que s'assemblen sense anar més lluny, aquí hem parlat del tema de Dua Lipa, de na-na-na-na-na-na, amb Don Diablo de Miguel Bosé, no? Dius, és una melodia igual, que a nivell rítmic, a més és un ritme com estrany i que és molt igual, però és difícil pensar que allò sigui un plagi.
I ara fa uns mesos estàvem amb Lorin i amb Port Aeri, també.
Sí, total. Bueno, ja saps tu el que penso, que vaja.
Una altra de les polèmiques de la final va ser que l'última de les actuacions es va fer amb alguns errors tècnics. El públic va demanar que el Macor, es diu així, tornés a actuar, però el programa va continuar com tenia previst. Fricios platina, fricios platina,
jo ja ho puc dir, el problema del Macor no van ser les pantalles.
Va, ja no cal que comentem.
Rodoret es va enfadar moltíssim, eh?
Aquelles imatges que hi ha de la Rodoret Sí, és per això?
És per això, és el moment en el que li diuen que ella que ha passat això i que ha de donar la cara i li fot una gràcia descomunal.
Bueno, és que jo penso... Poder si no és una cosa molt, molt, molt mega notòria, doncs després fas un comentari oficial, però potser no cal dir-ho.
Sí, jo també, perquè si no se l'hagués sentit, si hagués... No, però cap de ball van ser unes imatges de darrere que no van sortir.
Bueno, a part que, clar, com el... Vull dir que tu vas com a periodista, però si no hi anés com a periodista, vull dir que la pressió que es genera per part dels eurofans allà presents és radicalíssima. Vull dir que bueno, que dir qualsevol cosa allà doncs un es juga una mica al físic.
Una altra polèmica, aquesta. Comptant les hores d'un rellotge aturat. Però això és la sempre.
Això va ser molt gros.
Que és que no ve de la final, sinó de la semifinal de dijous. Si no hagués estat per aquest curiós vot de Muspòquid, haurien tingut una cançó doncs, en català a la final de la Benidorm.
I aquí sí que vull dir, perquè...
Vinga, Guille.
La percepció del jurat, de forma molt unànime, el vot del jurat és individual. Vull dir que jo podia fotre un 2 a no sé qui i al del meu costat un 12.
Vale.
I va ser així tant a les semifinals com al final. Però en parlaven també, i algunes coses estan d'acord i d'altres radicalment no d'acord. Una de les tres coses amb les que tots estaven d'acord era que era brillant allò. I de fet, el jurat jo crec que en el global va quedar
quart.
Podria haver quedat tercer fàcilment, et diria. Però, i per exemple, que una persona com Carlos Baute, que ja ho puc dir, no? Vull dir que aparentment, bueno, estava absolutament impressionat. I et diria que el moment de l'actuació en directe va ser espectacularíssim. I efectivament, hi ha un vot demoscòpic, representatiu, diem-ne de... Bueno, és així, Jordi, vull dir...
No, si a mi no m'has de convèncer de res, és a dir, és que és la meva teoria. La meva teoria és que comença a haver-hi una Espanya que comença a veure coses des de que hi ha... Bueno, que Catalunya, en general, com a concepte, no amb el procés, abans del procés no ens estimaven gaire, és obvi que una cançó català o en euskera... No, és molt difícil que hi vagi, home.
Va ser indiscutible que això va ser...
Va ser molt màgic, in situ, a més, sí, també, sí, sí. Molt.
I a més, ahir, quan vam fer la roda de premsa amb Nebulosa, recollint el premi, va haver-hi un moment que el Marc de Sousa es va aturar per destacar l'actuació memorable de Roger Pedrós. Ho va dir així del qual.
És que tothom va dir que estava esplèndid.
Sí, sí, és que a més això, vull dir, era, a més era tant l'antítesi de la majoria de coses que buscaven aquest accés gairebé vegades, i ell amb les llums, amb ell sol, descalç, allà, hòstia, clar, estava tan bé.
Que... Ell vocal va estar soberbi, i a més molt, molt fantàstic.
Sí, sí. Ningú no dubtava que hauria d'haver passat.
Val. Escolta'm, una última cosa sobre els Grammy. Podem opinar sobre els Grammy un moment, si em permets?
Sobre els Gremis, que això té una mica...
Els Gremis, sí.
Encara avui dia tenim els Gremis.
Què t'ha semblat el repartiment de premis, Guillem?
I és que no opino massa, vull dir, bé, no sé, són premis de la indústria, aquí no opino a les grans gales en general de cada indústria, però un cop em va dir un personatge molt ficat a l'Acadèmia, en aquest cas espanyola de cinema, el cop que jo estava allà nominat per la cançó, diguem-ne els Goya, en aquest cas.
Que vas guanyar?
I em va dir, bueno, ja saps que, vull dir, els acadèmics, vull dir, opinem sobre les coses.
Tu ets acadèmic, per cert, o no?
Jo diria, ja mai ho he sabut, bueno, tinc allà uns d'això, sí, però no, diria que els especialistes no ho som, diguem-ne, els de...
No teniu dret a vot?
Jo diria que no.
Bueno,
jo
diria, jo sé que no. No pots votar la cançó?
No.
Té pobrots, el director pot votar, pues sí, amb un director i en canvi tu no pots votar una cançó?
Ara em diran que sí, ara em trucarà algú i dirà, sí, Magui, sí, no, per favor, no, bueno, sé.
Bueno, què? No, jo de tot això, a mi el tema Taylor Swift em continua sorprenent la barbaritat de cada cosa que aconsegueix, perquè reconeixent que és una cosa bastant fora mida, em sorprèn simplement la hipèrbole d'aquesta dimensió, simplement això.
I ha anunciat un nou disc, no?
Sí. Per cert, que el Manuel García...
Exactament ara.
Sí, el Manuel García, vint del programa, em diu que hi havia una cançó de les Vulpes de l'any 1983 que es deia Me gusta ser una zorra.
Cara, el comentari, segur que serà, home, allò sí. Quants anys han passat? Vull dir, sempre... Tu has de donar un marge de 25 anys... de poc, i llavors tot sí.
És veritat.
11:39, d'aquí a uns moments parlem de la gala d'ahir dels Gaudí, que també...
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí?
No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Hola, sóc en Barturo Valls.
Com? Barturo Valls?
Sí, perquè sóc l'Arturo, al bar. I avui sóc el teu cambret.
Doncs posa'm un Colacao, i en got gran.
Com diguis, mestre, que aquí cadascú el demana la seua manera. En marxa el teu Colacao.
Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix. Aneto.
Sóc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan pagava IBI de més per una valoració cadastral incorrecta i em van ajudar a recuperar 4.000 euros. O quan em van explicar com podia contractar la persona que cuida els meus pares.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Descobreix la bellesa del Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa amb MSC Cruceros i viatges al Corte Inglés. 8 dies amb tot inclòs, vols des de Barcelona o embarcament a Barcelona i Tarragona des de 659 euros. Consulta'n les condicions i reserva ara a viatges al Corte Inglés. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
T'estimo, el meu amor, el meu pastisset, el meu bombó, la meva galeta, el meu brioixet, el meu pa de pessic.
Ui, tot d'una m'ha agafat molta gana.
Hi ha molt amor dins teu, com el cupó diari de Sant Valentí de l'11, perquè a més de poder guanyar 500.000 euros, podràs aconseguir experiències úniques que t'enamoraran si entres a cuponespecial.es. Cupó diari de Sant Valentí de l'11. Bases dipositades davant notari.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC1 presenta... El món a RAC1. Des de Lleida, en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio, amb Jordi Basté. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i el món a RAC1 fa parada a Lleida. De 9 a 12 del migdia, des del Teatre de la Llotja.
Jo crec que hauríem de fer més sovint el programa des d'aquí.
Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
Ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i Lleida Televisió. El divendres 9 de febrer, RAC1 on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC1, tots som un. Amb el suport de CaixaBank, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Lleida i amb la col·laboració de Birba, Carlit, Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset i Instituts Odontològics.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Espera, un moment abans d'anar a la gala dels Gaudí. Jordi Ramos, teòricament, segons les bases del concurs del Festival de Televisió, una cançó que parla de zorres no hi podria anar.
Molt bona apreciació la que has fet.
No, perquè ho vas dir tu ahir al...
No, perquè vull dir que el fet de dir zorres, sí. Si és en qualitat de meuques, diguéssim...
Home, sí, clar, sí, però no va de...
No pots, perquè...
Bueno, etimològicament no és l'origen, de la... Bueno, no sé si
etimològicament... Ens han atiborrat avui de missatges de la RAE, que la RAE diu que zorra també pot ser...
No, sí, però passa't amb el temps. Però no passa't amb el temps, diguem-ne, és una resignificació... El meuca és una resignificació del zorra original, va. Que era com, mira que espavilada, i una dona no podia ser llesta, més llesta que un altre home, i de fet per això s'utilitzava com insult.
Però aquí m'ho poses millor que...
Clar, que però és que jo crec que s'ha d'anar amb això, també.
Ells s'agafen a que, si tu agafes el diccionari, allò vol dir guineu. Que altres vegades...
Bueno, i com era la guineu? És que ve d'un conte popular...
Escolta, una cosa... Sí.
Perdó.
Perquè hi ha hagut altres vegades, per exemple, l'any de Måneskin, ells portaven paraules que els hi van obligar a treure, però és que són paraules que són insults directament, no obtenen un segon significat. Això és el que diu Televisió Espanyola. Clar, faltarà veure què passa quan la registrin, la cançó, perquè ells quan registren la cançó també han de registrar la traducció. I aquí, quan registrin la traducció, que no han de cantar en anglès, simplement tots els països han de tenir la lletra en anglès al costat... Per exemple, jo quan vaig anar a Liverpool, tu tenies la lletra de Sèrbia...
És que ets viatjat, tu.
No ho dic per això, home. Que tu quan
ha vingut aquí, bàsicament...
Per dir que va a Liverpool. Que van a Liverpool.
Quan vagi a Malmo, hi haurà la lletra...
Bueno,
de tot
això
el...
està per veure.
Bueno, jo aprofito. No. Hi haurà la lletra de la cançó de Sèrbia amb serbi i al costat te la posen en anglès perquè tothom sàpiga què és el que estan dient. Va. Llavors, quan Espanya presenti la seva i la posi en anglès, què posarà allà? Perquè Beach no ho pot posar. Va. Llavors ells el que deien és, doncs posarem Fox, que és guineu, que també és una guineu.
Vas veure la gala, Albert Sort, dels Gaudí?
Sí, bona part.
Tu no, Guille?
No.
No. I tu tampoc.
No, en directe. No.
Val.
Però després és allò... És que avui dia, no, he vist una mica, sí, i la gent ja opina de tot.
Sí. Ja estic. I el Jaume Ripoll, no sé si la va veure o la va veure per qui va ser-hi.
Jo hi era.
Hi era. Bon, Ferina, tinc moltes coses a preguntar-te com sí. persona que eres. Em va agradar la gala?
Per què serveix una gala? És a dir, una gala serveix bàsicament per celebrar el cinema, per fer indústria, per trobar-nos i parlar de projectes, i com a espectacle televisiu.
D'acord.
Hauria de ser un espectacle televisiu. Una gala que comença a les 10 de la nit i acaba a la 1:30 de la matinada d'un diumenge, diumenge dilluns, difícilment ho pot ser. Va ser una gala massa llarga, massa freda. Jo crec que l'acadèmia va tenir una idea i seria a dir, vull dir, està molt bé fer-ho a un centre internacional de convencions, al congressos, allà, tothom a taula, amb un sopar...
Sopar però, previ.
Previ, clar. Era una cosa un poc de boda, bateig, comunió, no? Primer arribàvem a les 7 de la tarda, de 7 a 10 sopàvem, i a les 10 començava...
Sopàveu allà a la taula aquella?
Sopàvem a la taula. I després, clar, a les 10, abans de començar l'espectacle televisiu, es feien les taules, netejava les taules i començava el plano. Ja no hi havia beguda, no hi havia ni aigua, ni vi, ni res. I 3 hores i mitja de gala, amb la boca seca, sense poder veure aigua, ja no parlem d'alcohol, només aigua. I un espai que era molt gran, molt fred i amb mala visibilitat. I això, diguem que, no contribuïa a que aquella gala acabés de funcionar. Ni els acudits... I després hi ha una altra cosa, que una reivindicació està bé, dues també, però si en fem més ja no és una gala, sinó un míting. I crec que, de cara a l'espectador, això el que fa és distanciar-te del que vols celebrar, que és el cinema català. A mi m'agradaria saber quanta gent va acabar mirant a la 1:30 de la matinada que Criatura, que és una pel·lícula excepcional, va guanyar el premi més important de la nit. Perquè si fem gales també és perquè la gent digui «Ah, no és Criatura, la vull veure».
Jo m'he adonat abans... Clar, m'he assabentat aquest matí. Entre altres coses, primer, el que dius és veritat. Em va semblar una mica el No la Guerra. Saps aquella gala dels Goya del No la Guerra? O sigui, em va donar la sensació que tothom havia de dir alguna cosa sobre el tema...
De Gaza.
De Gaza, o de la...
El mito, la reivindicació de diversitat. Jo entenc que hi puguin ser-hi... Si a més la teva pel·lícula parla d'això, entenc que ha de ser part del discurs. Però no ha estat el que ha succeït. No va succeir això, oi? Sí, sí. I el tema de les presentadores, tant la Maria Rovira com l'Anna Polo, van començar bé, però és que cada intervenció seva era una reivindicació d'alguna cosa. El català, el cine, a les plataformes, a la diversitat, a l'integració... I tot això ho podries fer amb una intervenció, la gala hauria durat molt menys, i potser hauria tingut més impacte. I jo crec que un altre dels factors que condena una gala és que no hi va haver grans gags, no hi va haver humor, la gent no reia. I una gala de 3 hores i mitja, algun moment
però és que no és per defensar les presentadores, és que no reia perquè l'ambient era gèlid,
perquè és molt, era molt, molt gran, clar, estàs distanciat, l'acústica, si la paraula de la música, l'acústica és dolenta, la del centre, aquella acústica ja és infernal.
Jo sí que llenço una, o sigui, com es diu, una llança a favor, sí, de les presentadores, perquè això que has dit és clau, i t'ho dic, o sigui, és el mateix que quan estàs a un escenari i tu, qualsevol músic, diguem-ne, que toca festivals i coses similars, jo des de fora sempre ho he vist així i ho puc provar per la meva experiència. En una cosa gran com aquesta, i freda, i amb reverberació i tal, l'única cosa que funciona, saps què és? Per tenir un feedback del públic... Això. Diguis el que diguis. Fins i tot si no dius res. Si tu fas un acudit, o un doble sentit, o un sarcasme, o una ironia amb veu normal... és pràcticament impossible, encara que sigui el millor gag del món, que allò passi alguna cosa al teu voltant.
A mi el que
som
em va molestar d'ahir, perdona,
I això és una llàstima.
El que em va, diguem-ho, Jaume, molestar més d'ahir és... Molesta. Que és que les quatre pel·lícules, diguem-ho, les grans quatre pel·lícules, que són Criatura, Saben aquell, 20.000 espècies d'abejas i la Sociedad de la Nieve, són quatre pel·lículons.
Però n'hi ha més.
D'acord.
Jo crec que hi ha una cosa... Això succeeix perquè l'acadèmia ha volgut fer-ho d'una altra manera, més gran i més ambiciós, i de l'ambició hi ha hagut el peatge que no va sortir bé, no va sortir bé la gala. Però aquest any, pel cinema català, és molt millor que l'any anterior. És millor que l'any del Carràs. Aquest any aquestes quatre pel·lícules. Teníem A Pon Entri, que va guanyar el guió, Els Encantats, La Imatge Permanent, que ve de guanyar el Festival de Valladolid...
L'Alberger...
Robot Dreams, per tant, jo és la millor collita de la història del cinema català. I d'alguna manera es va perdre l'oportunitat que la gent en fos conscient. Jo crec que l'any passat tothom deia, no, l'Alcarràs és el gran referent, el cinema en català torna a triomfar, i aquest any, que encara hi havia una collita millor, no hi ha hagut aquesta sensació.
D'acord amb els premis? Aviam, pel·lícula, estàs d'acord?
Sí, Criatura és la millor pel·lícula catalana de l'any, sí.
Sí?
Per mi, sí, a mi Saben aquell no m'agrada tant com el que diuen, però en qualsevol cas el David Verdaguer i la Carolina Juste estan esplèndids, per tant, molt bé. El guió va estar bé que guanyés a Ponentri, que és la pel·lícula aquesta, la Bruna Cosí, l'Alberto Amant, perquè és una pel·lícula fabulosa, que dura 70 minuts, és el contrari de la gala d'ahir, és una pel·lícula curta, ben escrita i en tensió. I és aquestes coses que s'ha fet gran, és una, ha anat creixent, als Estats Units està funcionant molt bé. Molt
en sèrio?
Sí, a Pon Entry estan nominades als Independent Spirit Awards, que són els premis més importants que hi ha de cinema independent. I clar, és una pel·lícula catalana, amb directors veneçolans, amb l'Alberto Amant i la Bruna Cosí. La Bruna Cosí per mi mereixia guanyar el premi a la millor actriu, està esplèndida la pel·lícula, esplèndida. I potser és l'únic premi que em va xirriar un poc. I després, de banda sonora, va ser divertit veure Alfonso fent els seus shows. Sempre fa el show, sí. Ho va fer amb Blancaneus, ho va fer en Robot Dreams, quan va pujar a guanyar el premi. Bueno, està bé. Aquestes coses, a una gala tan, diguem, de perfil baix, emocional, com la d'ahir, agraeixo. Perquè una altra cosa que em molesta també són els discursos, és a dir, discursos d'agraïment n'hi ha de tres de bons. Són els breus, els ocurrents i els emotius. Aquests tres, molt bé. Però quan comencem a fer discursos de notari, és agraint, fem la llista d'agraïment, això és horrible, perquè un discurs de notari està bé, però 18 discursos de notari...
Carme Elias va estar esplèndida.
Sí, la Carme Elias va ser un dels grans discursos, un gran dels moments de la nit. Sí. I la pel·lícula, Mentre seas tu, és un documental excepcional, espero que aquest cap de setmana guanyi el Goya.
Passa a Madrid o no?
Es va a Valladolid aquest any i hauria d'anar, perquè tenim Anatomia d'una caïda, la millor pel·lícula europea, que esperem que guanyi, però he decidit fer-los a casa.
Quan la podrem veure filmin, aquesta?
El 6 d'abril.
El 6 d'abril, val. 20.000 espècies d'abejas, per mi, és una pel·lícula que jo la vaig veure sabent molt poca cosa i em va semblar una meravella de pel·lícula.
Com s'han de veure les pel·lícules, eh?
Sí, home, i tant, cada vegada més. I les sèries. Que no t'expliquin res. Que no t'expliquin res, perquè les millors pel·lícules que he vist últimament són les que no m'han explicat res. Aquesta, sabia que hi havia una nena petita, trans, el tema de la transició. Em sembla una meravella de pel·lícula.
Una pel·lícula finíssima, molt ben escrita, molt ben interpretada, molt difícil de fer. És a dir, aquestes pel·lícules que si ho fas malament queda l'obvietat, i no ho és, és gens òbvia. I hi ha una cosa important, 20.000 espècies d'abeja, com va passar amb el Carràs l'any passat, van començar a fer soroll en festivals de cinema, a Berlín, els dos casos, va ser a Berlín. Ningú va parlar ahir, ningú va agrair ahir a la importància del festival de cinema per la difusió i la visibilitat de les pel·lícules que hi havia. I crec que avui en dia, que tenim tanta oferta als festivals, i aquí n'hi ha de molt bons, però internacionals, Criatura ve de guanyar el Festival de Cannes, 20.000 espècies d'abeja de guanyar un premi a Berlín, i altres un premi a Locarno. Ningú en parlava, ningú agraïa. Estic un poc cansat de que subvien els festivals, també subvien la gent de premsa, que fa una feina impressionant perquè tot això que succeeix tingui visibilitat al final dels mitjans.
Per cert, Verdaguer farà un Guardiola i farà un triplet o no?
És possible, a mi m'agradaria. Ell està molt, molt bé a la pel·lícula.
Molt bé.
I ahir que sortia el de Manel, pensaven també podria fer el biòpic de Manel en el futur, el David Verdaguer, també quedaria molt bé.
Per cert, deixa'm dir una cosa, mira, parlant del tema de Manel, ahir va haver-hi dues actuacions, la primera, la de la Julieta cantant el vent. I després Guillem Gisbert, que va agafar per sorpresa a tothom, estrenant una cançó del primer disc en solitari. Feia la tarda maca. He de dir que m'he quedat amb les ganes de parlar amb el David Toreba, que el David aquesta cançó li entusiasmaria perquè parla del Rafael Azcona, que és el gran guionista del cinema espanyol de tota la història, va treballar més amb ells, amb els Trueba a Belle Époque, però és que a més ha fet l'Escopeta Nacional, ha fet El Verdugo, ha fet, bueno, ai, Carmela, vull dir, que és un dels genis. Hi ha imatges de fotografies que estan penjades a la xarxa, d'ell cantant allà al fondo.
Sí,
i la gent dreta passant d'ell...
Això va un problema... Quan estàvem allà creiem que era la pausa de publicitat, que no és... la sensació que teníem era
que estava assajant.
No, que hi ha moments als Gaudí que quan hi ha el desconnexió per publicitat canta... hi havia números musicals, sempre hi ha hagut això, i no se'ns va informar que jo era directe en cap moment i no sabia molt bé què passava. Va ser molt més incòmode per mi In Memoriam. Sí. La Sharon va cantar Purple Rain, també no sé exactament per què cantem Purple Rain In Memoriam, és un tema que en podríem parlar, no sé per què exactament hem d'escollir aquesta cançó, però era molt violent veure companys que ens han deixat aquest any, o ens van deixar l'any passat, i la gent no n'era conscient de la importància d'aquell moment, va ser incòmode. Sí.
És que la residuria en un plató de televisió ja de vegades ja és complicada. Imagina't la residuria d'una gala en directe d'aquesta durada en un lloc tan enorme com aquest.
7 minuts a les 12, un moment. Moment, que anem a la publi.
RAC 1. Quan la realitat és trista i avorrida,
El millor és inventar-se una bona història.
Paco Mir dirigeix Esperant Mr. Bojangles, amb Lu Amat, Lluís Villanueva i Sílvia Abril. La boja i divertida història d'amor d'una família molt poc convencional. Esperant Mr. Bojangles, al Teatre Poliorama.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Manon Lescaut, una de les òperes més poderoses i commovedores de Puccini.
Del 21 al 25 de febrer al Teatre La Faràndula de Sabadell, emociona tant Manon Lescaut, una història sobre la vanitat humana amb melodies de gran bellesa i dramatisme.
Entrades a operacatalunya.cat.
La FACT. Factoria Cultural de Terrassa presenta el 17 i 18 de febrer el Ballet Nacional d'Espanya amb el programa Generaciones, una mirada renovada del flamenc i la dansa espanyola a través de tres generacions de creadors.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de La FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Quatre de les millors actrius catalanes intentaran escalar el Fitzroy només fins al 17 de març al Teatre Borràs. Són Sílvia Bel, Míriam Miscle, Sara Espígol i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim? No et perdis Fitzroy, la comèdia de més alçada de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel. Últimes setmanes, entrades a balanyaenviu.com.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga amb tot el que necessito per la llar. Edredons, fundes nòrdiques, llençols, de qualitat i amb grans descomptes.
La Mallorquina, ara fan el més blanc, amb descomptes de fins al 60%.
On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Mundo Deportivo i One 16 presenten el màster final de The Padel Cup by Cupra. El 17 i 18 de febrer al Bela Padel Center d'Alacant s'enfrontaran les millors parelles del circuit de la primera edició. Amb el patrocini de Cupra, Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas i Alcom Viatges.
Renovada, actualitzada.
Ara a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Tenim poca estona, què vols preguntar? 10 segons.
Sí, és que per mi és important
vale.
Això. Guille, vas tenir alguna ingerència per haver de fer de jurat?
No, rotundament no. L'única poder allà al públic que xiula quan no està d'acord. Però jo, personalment, jo parlo personalment. És un poc personal. Jo veig molt difícil que hi hagi ingerència.
Si haguessis tingut una ingerència, m'ho diries?
100% sí.
Vale.
Potser no aquí.
Què, dit, què vols dir també que ha dit el Manu Tenorio?
Sí, home, és que és gros això. Manu Tenorio, que també s'ha posicionat amb el tema de Zorra. Cuando ya en este caos social en el que vivimos toca techo, cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía y a la belleza.
Pues mira, darrere de Jorge Fernández Díaz i de Federico Jiménez Los Santos, Manu Tenorio. Hi havia tres ministres ahir?
Tres ministres, Ministre de Cultura, Educació i Treball, el Jordi Hereu també, l'Hortàs, Uni, Pilar Alegria, president, Generalitat, alcalde, i això és una bona senyal, és donar suport al cinema, al final és indústria, jo, va començar la gala parlant de les subvencions, crec que va ser un error enfocar-ho per aquí, però tot i així crec que és molt bona senyal i esperem que això es traslladi també a continuïtat.
Vinga, Polls, digues.
Si em dius que on més truques és el número de Legalitas, m'ho crec, perquè com que els seus advocats t'ajuden a resoldre tots els assumptes legals del teu dia a dia, no pots parar de trucar. Un dia t'ajuden a reclamar una factura, un altre et redacten un contracte de lloguer si no ets de Legalitas. Ja saps, truca al 900-100-608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis.
Hi ha un minut per les 12, ho quadrarem tot, quedarà preciós això. No us ho pensàveu, eh? Teníeu dubtes de mi. Doncs pues no, ja tenim el tall guanyador. Ramon Bartolí, bon dia, del mes de gener, que és...
Aquest.
Però igualment, aquesta idea d'agafem famosos. Aquí, per exemple, hi ha la Pilar Urbano, també.
Pilar Urbano?
Sí. Sí.
Pilar Urbano?
No.
Pilar Urbano, no.
La Pilar Urbano, aquí no està.
La ex del d'això, del futbolista, del Ramos.
Sí, la Pilar Rubio.
Pilar Rubio.
La ex, no, no és ex.
Que la gràcia és fer-los, però si fan unes coses... O un va fer una apnea.
Que... Ah, aquest és el programa, aquell basc.
Sí.
No,
el basc no, aquell és no, és un altre.
És un altre.
N'hem parlat diverses vegades, són aquells que van entrevistar el pàjaro aquell, com es diu aquell?
Per cert, el Ramos ahir, el Via Lliure, eh?
Sí, mira.
És que tenim la guanyadora, que és la Carme.
Ah, sí, la guanyadora, la Carme Pérez, de la tòmbola. Sí, escolta.
Hi ha debat polític, però ja ens ho trobarem. Escolta, Ramos, moltes gràcies, eh?
Adeu, zorres.
Apa, exacte.
S'està venint arriba, de debò. Té més perill, un dia el veurem com Jimmy Jam, saltant a l'escenari. Gràcies.